Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb Bot Bou.
Sembla que hi ha consens que hi ha d'haver més verd a les ciutats. Més arbres, més plantes, més parcs, menys asfalt. Però la manera de fer-ho no sempre és convenient. La sostenibilitat de vegades es fa servir com a pretext per preparar processos d'especulació immobiliària i d'expulsió dels veïns. En parlem amb Isabel Angelovski, investigadora de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals a la Universitat Autònoma de Barcelona, que ha batejat el fenomen amb el nom de gentrificació verda, el verd que gentrifica. Com podem convertir les ciutats en boscos moderns sense discriminar i segregar? Tot seguit, a Santa Eulàlia. Isabel Angelovski, benvinguda a Santa Eulàlia.
Hola,
un plaer,
bon dia.
Un plaer tenir-te aquí. Escolta, avui volem parlar de gentrificació verda, però abans d'arribar a la gentrificació, parlem primer de què és la divisió verda. Què vol dir en termes urbanístics i geogràfics la divisió verda?
A veure, sí, bàsicament tenim una història en les ciutats del món de segregació espacial, de segregació racial també en algunes, on tens, diguem, per simplificar, dos tipus de barris. Per una banda, tens barris de classe alta, privilegiada, moltes vegades blanca, que té accessos a infraestructures verdes, a recursos naturals, diguem, de més tamany, de millor cuidat, i al mateix temps amb infraestructures de mobiliari, de jocs infantils, molts millors, i per altra banda tens, per exemple, aquí a Barcelona barris com Trinitat Vella, que potser sí que tenen una miqueta un nou espai verd, com el Parc de la Trinitat, però al mateix temps que està envoltant per autopistes i que està molt a prop de contaminació. És a dir, tens aquesta divisió verda per classe i per nivell, diguem, social i composició racial.
O sigui, la divisió verda vol dir, si ho entenc bé, que hi ha una segregació, que la qualitat medioambiental de cada barri, en termes de tota la ciutat en conjunt, hi ha una segregació, no?
Sí.
Això en termes de Barcelona, què vol dir verd? Perquè, clar, ens imaginem moltes vegades arbres, plantes, etc. Mm-hmm. Però ara posaves l'exemple dels parcs infantils,
sí,
no? La idea de verd, en què es pot concretar?
Sí, crec que, Albert, estem parlant en general d'infraestructures i de les xarxes d'aquestes infraestructures. Per exemple, si tu prens l'exemple del parc del Turó, del Turó Parc, i també del seu voltant, què veus? Veus carrers més pacificats, sense cotxes, veus també un arbolat urbà molt densos, veus parcs amb una biodiversitat bastant àmplia, i veus zones de jocs que també són més, amb més varietat, diguem, i més sombra en general. I per altra banda, veus aquests barris que són més de classe obrera, per exemple, si també prens tot Sant Andreu, que són barris molt més gris, grisos.
Hi ha alguna recepta, hi ha algun patró d'ordenació territorial amb la distribució del verd que serveixi sempre? Per exemple, que em diguessis, cada tres blocs de pisos, m'ho invento, hi ha d'haver un parc. O sí, hi ha alguna recepta fixa?
A veure, l'Organització Mundial de la Salut recomana que cadascuna tingui un parc, un espai verd, a 300 metres de casa seva. Mm. Això és una recomanació, o a menys de 10 minuts. Clar, aquesta mesura també varia segons l'edat, és a dir, si tu ets nens o una persona gran, ho necessites a 5-7 minuts de casa teva, però això és la recomanació general.
I Barcelona com està en aquest sentit? En té prou, de moment?
Barcelona, primer, no té suficients espais verds per metre quadrat. És a dir, és una de les ciutats que està ara, si no m'equivoco, al 10-11% per metre quadrat. Tens ciutats europees com, per exemple, la mitjana francesa, que estan a 27, 30, 35, com els casos de Nantes o el casos de Toulouse. Barcelona està encara molt, molt darrere, i doncs el que s'ha fet els últims 10-15 anys, des del Pla de Verd i la Biodiversitat del 2012, són dos vertents. Per una banda, invertir en espais grans, en la reconversió del gris d'infraestructures de carretera, per exemple, com el Parc de les Glòries, en un espai verd enorme, un pulmó, diguem, verd al centre de les ciutats, i també una recuperació, per altra banda, dies com les de l'Eixample o d'espais buits per transformar-los també en espais verds petits. I jo diria que també hi ha una tercera etapa, que és la, diguem, dels últims anys del mandat de Colau, que són les superies i els eixos verds, que és, doncs, pacificar, transformar els carrers, aquestes manzanes de 3x3 o els eixos verds per evitar una miqueta un gueto verda, sinó més un carrer que està travessant diversos barris de Barcelona, per també permetre la xarxa verda. Clar,
perquè no es concentri tot en un sol lloc, sinó que estigui ben distribuït.
Exactament.
Llavors, sembla que hi ha consens entre tècnics, urbanistes, polítics, arquitectes, etc., en què a les grans ciutats s'hi ha de posar molt més verd o s'han d'omplir molt més de verd en els pròxims anys, però tu alertes, i per això parlem de gentrificació verda, que aquest enverdiment de les ciutats no necessàriament ha de trencar aquestes dinàmiques de segregació i de divisió que dèiem al principi, sinó que en pot crear de noves. No sé si ens pots explicar exactament en què consisteix aquest concepte de la gentrificació verda.
Sí, aquest concepte va néixer fa 13 anys als Estats Units, el 2009-2010, pensant una miqueta en l'expulsió de veïns de parcs i jardins que estaven reformats o que estaven renovats a ciutats americanes. Per exemple, el cas d'Austin, el cas de Seattle, de Portland o de Nova York, amb la idea de que un parc, una vegada que és reformat, també les normes, els usos dels parcs canvien. I a mesura que es van desenvolupar més estudis sobre la gentrificació verda, també es van fer estudis demogràfics i de canvis de preus immobiliàries per veure l'impacte real de nous espais verds sobre l'entorn d'aquests espais a 300-500 metres, intentant, diguem, espacialment veure si tenir verd afegit té un impacte real en la gentrificació, diguem, a part d'altres canvis que es fan en aquests barris, que poden ser una millora de la infraestructura de transport públic o nous projectes immobiliàries, intentar d'alguna manera aïllar l'efecte verda, que és al final el que vam fer al nostre laboratori a l'ICTA UAB i també que fan molts investigadors i investigadores.
És a dir, quan en certs punts de la ciutat hi afegeixes més verd i, per tant, ho fas més bonic la majoria de vegades i ho fas més agradable perquè el verd té moltes virtuts, moltes vegades aquestes zones el que passa és que acaben atraient veïns nous amb més poder adquisitiu que substitueixen o expulsen a poc la població que hi havia llavors.
És exactament això, és un fenomen de canvi demogràfic on veiem que a 5 o 7 anys vista tens una baixada de veïns de classe obrera, sense estudis universitaris, amb ocupacions, diguem, amb ingressos menys alts, i també població menys racialitzada que viu a aquests barris i que està, diguem, que s'ha de moure a barris que en general són més econòmics, més accessibles a nivell de preus, però que moltes vegades hem notat són més grisos i estan també més expostos al canvi climàtic, o a inundacions, o a pujada de nivell del mar, o a onades de calor.
Podem posar exemples de Barcelona o de l'àrea metropolitana, per exemple, on hi hagi passat això, on hi hagi hagut aquests processos d'expulsió arran de reformes verdes?
Sí, a vegades és interessant perquè els estudis de gentrificació ho pots fer a nivell de tota una ciutat, és a dir, tu afegeixes tots els nous espais verds i després intentes entendre a nivell global l'impacte que tenen. I, per exemple, Barcelona forma part dels 17 ciutats que hem estudiat on hem notat que hi ha gentrificació verda sobre les 28 que teníem en un estudi. És a dir, Barcelona forma part com a Nantes, com a Vancouver, com a Montreal, Boston, Seattle o Atlanta, de ciutats que a nivell global, si afegeixes tots aquests espais verds, s'han gentrificat, diguem, pel verd. Però també si després fas un zoom, fas, diguem, una mirada més a cada espai en concret, t'adones que hi ha alguns en particular que tenen un impacte més fort. A Barcelona estem parlant en general dels eixos verds, Com han pogut ser exemples com a Passeig Sant Joan, també espais com el de Poblenou, amb la Superia, i també ja es veu amb l'Eix Verd Cristóbal de Moura, però també amb petits espais de veïnat, és a dir, per exemple, el Pou de la Figuera en Sant Pere Santa Caterina, quan s'ha creat aquest espai, però també ha creat una bombolla immobiliària al voltant, amb la creació de nous hotels, de la reforma de pisos, que em recordo perfectament fa 10 anys, pagava ja 500.000 euros per un pis de 80 metres quadrats, reformats, els anuncis eren en anglès, és a dir, era per un públic de classe alta en un barri que tradicionalment era un barri de classe obrera o també de població migrada.
El Pou de la Figuera, el forat, és el Forat de la Vergonya.
Sí.
Que és un cas particularment interessant per això que dius. No sé si podem aprofundir una mica en aquest cas.
Sí.
Perquè em sembla que és molt il·lustratiu, no?
No, aquest cas és molt il·lustratiu i també és molt trist perquè d'alguna manera era un parc impulsat o que els veïns s'havien mobilitzat per crear un espai verd en una mansana o un espai que havia de ser especulat, diguem, per pàrquing, hotels i tot això. Els veïns s'havia reunit, s'havia organitzat per crear espais per els mateixos, per, diguem, els beneficis dels nens i de la gent gran en particular. Havien construït un jardí, un espai de joc, també un tablero per festivals i tot això, i després va ser ballat i va haver una intervenció de la policia, tot un procés de conflicte amb l'Ajuntament, que al final va dir, vale, pues mira, estem d'acord, al final treurem les valles i farem un espai verd. I això que s'ha inaugurat l'any 2007, si no ho recordo malament, però que al llarg del temps s'ha transformat també en un espai d'especulació immobiliària. Però també, i això és interessant, en un espai turistificat i un espai també on hi ha hagut problemes de seguretat.
Mm-hmm. O sigui, el conflicte amb l'Ajuntament en aquest cas concret, no sé si l'he acabat d'entendre, era que els veïns ho volien acabar convertint en un espai d'ús exclusiu per ells, però l'Ajuntament volia obrir-ho al públic perquè els interessava per això, per turistificar i per altres raons.
Sí, diguem que el plan de l'Ajuntament era, després d'enderrocar els edificis que estaven en aquestes manzanes del Pou de la Figuera, era transformar-los en pàrquing i hotels. I els veïns van dir, no, fins aquí. Van veure la transformació del Gòtic, de Raval, eren exemples sempre d'aquesta transformació urbana que acabava gentrificant l'espai. Van dir, fins aquí prou. I doncs van organitzar-se per buidar l'espai del Pou de la Figuera, del forat dels enderrocs, i van posar diferents infraestructura urbana de jocs, d'espai, de jardí comunitari, d'un petit casal informal, i van fer activitats durant anys. I després l'Ajuntament, que va intentar treure'ls, no ho va aconseguir i va dir al final, pues mira, vale, estem d'acord, no farem aquestes propostes de reforma urbana, farem un espai verd.
Clar, en el cas del Pou de la Figuera sí que és un barri de renda més baixa, però abans parlaves del Passeig de Sant Joan, que ja era una zona on vivia gent amb més poder adquisitiu. Per tant, que és com una mena de lliçó, no? que aquesta mena de gentrificació no s'atura només amb les classes baixes, sinó que les classes mitjanes o mitjana-alta també en poden ser víctimes, per substituïdes per una classe encara més alta.
Clar, i és el que passa molt, per exemple, a ciutats d'Estats Units, doncs tu t'adones que els barris gentrificats estan perdent bombers, professors, policies, gent formada, i que al mateix temps té un sou fixe que no puja moltíssim i que doncs al final han de viure a prop del seu lloc de feina, a vegades és també per contracte, i que estan expulsats d'aquest barri. I doncs aquestes ciutats ara que estan començant a pensar que han de crear, de construir habitatge protegit per funcionaris.
Clar, és que, clar, de fet, és que el tema és que no són els arbres ni les plantes el que genera pròpiament la gentrificació. El que genera la gentrificació, també la majoria de vegades, és que darrere hi ha unes dinàmiques d'especulació immobiliària d'unes empreses que s'adonen que allà hi ha possibilitat de fer negoci i que això es tradueix en habitatges de luxe per facilitar que aquesta gent amb més poder adquisitiu que hi vagi, i que hi ha un entramat de negoci forjat al voltant d'això, no?
Sí, és el que també s'anomena l'efecte anunci. És a dir, al mateix temps que ja estàs anunciant un nou espai, el motor immobiliari es posa en marxa. I es posa en marxa amb la compra d'edifici, amb la reforma d'edificis, que és el que ha passat en tot l'Eixample. I que ara, entre Passeig Sant Joan i els Eixos Verds, és una dinàmica molt ja bé endollada, diguem.
Mm-hmm. O sigui, com ho fan els grans grups immobiliaris? Quina mena de coordinació hi ha? Detecten els llocs on es faran aquestes reformes i amb temps compren els edificis? Hi ha una mena de connivència amb el poder polític? És perquè simplement tenen més capital i van més ràpids? O com funciona?
A veure, jo crec que tens dues situacions. Tens la situació americana on directament hi ha financiació de campanyes electorals per empreses immobiliàries grans, perquè és la manera en la que les campanyes es financien als Estats Units. També hi ha una dependència a nivell de pressupost municipal de taxes o per taxes de construcció de vivendes o qualsevol altra construcció. Doncs hi ha una gran un vincle molt fort entre poder públic i el que s'anomenen real estate developers, és a dir, agents de desenvolupament immobiliari. Aquí a Espanya, jo crec que és que al final quan es fa un anunci de reforma urbana, això està publicat al BOE, està publicat després de diferents comissions, després de ple, de plenaris, està sort a la premsa, doncs clar, després aquesta mecànica s'engega i es posa en marxa una inversió immobiliària que ja és molt present a Barcelona. És a dir, no són poders immobiliaris que de sota arriben aquí. Si, per exemple, estem parlant de grans grups com Engels & Völkers, que és una de les empreses internacionals més grans de desenvolupament urbà immobiliari, estan aquí des de fa dècades. I ara tenen també els seus analistes immobiliaris, els seus inversors, que estan molt al davant.
Clar, i a més no és només que s'anunciïn públicament perquè són plans urbanístics públics, sinó que de vegades, com per exemple hem vist amb el cas de les Superilles, hi ha una promoció concreta com de model, no? Com hi ha una literatura d'elogi al voltant d'aquests els governs presumeixen d'estar fent aquesta mena de reformes perquè realment és molt agradable, o sigui, és efectivament positiu.
Sí. No, i és lo tràgic de tot això, que al final, per exemple, tens un ajuntament que ha intentat defender-se del poder, de la importància ecològica de la transformació urbana de Barcelona, de treure els cotxes, som una de les ciutats més contaminats d'Europa, som una de les ciutats amb nivells d'NOx en particular molt alt, és una ciutat, diguem, que ha intentat, un ajuntament que ha intentat posar-se al davant i que al mateix temps una miqueta s'ha trobat en aquesta situació de veure com ara el branding de Barcelona, el disseny de Barcelona no era només l'arquitectura tradicional de la ciutat, sinó també el verd que juga aquest paper d'atrair atenció, digital nomads, projectes immobiliaris a la ciutat. Què significa això? Que no s'ha de fer verd? Absolutament no. Òbviament s'ha de posar el verd per tot arreu, s'ha de treure tot el gris que es pot d'una ciutat, sobretot com la de Barcelona, que és tan densa i, com ho deia, tan contaminada. Però, clar, també s'ha de fer amb polítiques públiques centrades en l'habitatge.
Clar, això t'anava a demanar. Suposo que la gràcia és que hi hagi també mecanismes per compensar tot això, no? Mecanismes polítics. Quins mecanismes han de ser?
A veure, tens diferents opcions. Una de les, ara que veig una miqueta amb més potencial, és, per exemple, el control de preus del lloguer que s'ha fet des del nivell estatal, també amb una, diguem, una cooperació, una implementació a nivell català. Ara, la setmana passada, crec que era el 24 d'abril, també un decret des del govern català per evitar que aquesta nova llei...
Que els lloguers de temporada servissin com a forat, no?
Exactament, i doncs per intentar controlar els preus també o els contractes de lloguer de temporada. Això és una primera acció essencial. La segona també és construir molt més habitatges públics o protegits a l'Estat i a Barcelona en particular. Aquí hem de pensar que a Barcelona només tenim un 1.9% de tots
d'habitatge públic
a tot el territori. És mínim en comparació, per exemple, a França, on ho tens el 25%. Mm-hmm.
Diries, en termes generals, que s'ha fet prou per frenar els efectes de la gentrificació verda a Barcelona?
Crec que el que s'ha fet a nivell... A veure, estem parlant dels 10 últims anys. En general, crec que el que s'ha fet és intentar també controlar més els efectes negatius del turisme, que el turisme també gentrifica a Barcelona. És a dir, és una ciutat molt particular en comparació amb altres que s'han gentrificat, que és que els lloguers de temporada, la construcció d'hotels o les construccions de residències, per exemple, per estudiants, també ha tret habitatges de llarga temporada. I doncs el moratòrium que havia de construcció d'hotels en zones tensionades, també el control d'Airbnb, de les llicències d'Airbnb, crec que s'ha fet molt bé. Falta sempre personal, però jo crec que era un discurs i unes accions contundents. O, per exemple, també la retenció de la nova construcció d'una pista de l'aeroport, o l'aturada a més creuers a Barcelona, o la reducció. Era una intenció i un esforç moral de l'antic Ajuntament de Barcelona.
Uh-huh. I en termes d'habitatge, que pel que entenc del que hem parlat és la part central que s'ha de desenvolupar per preveure els efectes de la gentrificació verda en concret, s'ha fet prou? O què és el que s'hauria de fer de manera més urgent?
A veure, a Barcelona el que veiem és que tenim mils i mils d'habitatges buits que estan allà, no són Airbnbs, sinó que són buits. I jo crec que en aquest nivell, per exemple, identificar on són i multar els propietaris seria una primera manera també de recuperar. Crec que hi ha 20.000 buits a Barcelona. És una quantitat enorme d'habitatges, doncs crec que allà hi ha una política també a prendre en compte. També recuperar habitatge de fons immobiliaris, fons voltors, i també intentar convertir-los després en habitatge públics. Clar, és el rol de l'Ajuntament, és la seva competència, no ho sé, però també són apartaments al final inutilitzats. Mm-hmm. I especulats.
Abans parlaves de l'organització veïnal en el cas del Pou de la Figuera. Hi ha un altre cas que tu n'has escrit perquè hi has viscut, que és a Boston, on també hi va haver una gran organització veïnal, que és el cas de Dudley, i on també hi havia, que és un barri de Boston, i on també hi havia aquestes actituds de buscar expressament l'expulsió dels veïns per part dels especuladors immobiliaris, per exemple, pel que tu expliques, amb incendis provocats de manera sistemàtica. No sé si ens vols parlar una mica del cas de Boston i de què en podem aprendre.
Sí, a veure, el cas de Boston és d'una ciutat ara que està molt afectada per canvi climàtic, per la pujada del nivell del mar, per les inundacions i també per les onades de calor. I el que va fer un barri, que és el de Dudley, que és un barri afroamericà i també amb població latina alta, és que va tenir accés a una eina municipal que es diu Community Land Trust, Fideicomissió de Terres, que és el poder de decidir el desenvolupament de mansanes i mansanes 150 en tot un barri i decidir on es posava habitatge públic o on es posava petits negocis o parcs o horts comunitaris, i que des de fa 20 anys té accés, doncs, a aquesta eina. És una eina també de mobilització ciutadana, perquè els que tenen el dret de decidir són els propis residents del territori. I també lo important és que els habitants d'aquests territoris són propietaris de les vivendes, però no del sòl. El que fa que al final la pujada de preus immobiliaris és molt més moderada, diguem, en comparació amb els preus de mercat que hi ha en tota la ciutat. Això és un primer exemple. Un altre és el d'East Boston, que forma part del passeig marítim de Boston, on hi ha hagut tota una reforma enorme del passeig marítim per fer una zona resilient a la pujada del nivell del mar i també per crear nous parcs resilients, diguem. I el que passa és que la financialització d'aquests parcs ha sigut possible gràcies a una inversió immobiliària al voltant, però que literalment aquesta inversió ha tancat l'accés al waterfront, al passeig marítim, per tota una població que vivia darrere d'aquests edificis, que estem parlant de 5.000 unitats de nous pisos, per gent de classe molt alta, $4.000, €3.500 per un estudi, per exemple, un pis d'una habitació, i doncs és un accés totalment privatitzat a una zona d'espai públic. Mm-hmm. I ara el que estem veient ara és organitzacions comunitàries de latinos, en particular, que estan organitzant activitats com el que es diuen caminades verdes, per recuperar l'accés cultural també i socials a aquestes zones verdes que s'han construït al llarg del Frente Marítim.
Clar, tota l'estona el que anem donant voltes és sobre el problema que el triangle entre la millora, les reformes de vegades impulsades pels veïns, com en aquests casos, per millorar les seves condicions de vida, perquè ja són pitjors que en altres barris de la ciutat on viuen, sumat a l'especulació immobiliària i l'oportunitat de negoci que hi solen detectar grans empreses i la falta d'unes polítiques públiques estructurals, ben pensades, amb la connivència dels polítics moltes vegades, o la negligència o la incompetència o el que sigui, és el que entenc que és la recepta que es produeix en totes les ciutats, sigui aquí o en altres grans ciutats d'Europa o als Estats Units, no? Entenc que és aquesta la dinàmica.
És un triangle d'oro, podries dir. I clar, tens municipis on tens polítiques públiques progressives com les de Barcelona, no? Una ciutat verda, justa, inclusiva, on s'intenta amb les eines municipals, perquè clar, són també limitades, bloquejar la pujada dels preus immobiliaris o controlar una miqueta l'especulació immobiliària, però clar, tens altres ciutats on els poders locals estan totalment a favor de desenvolupar una gentrificació verda, diguem, provocada, com són els d'Atlanta, per exemple, als Estats Units.
Mm-hmm. Clar, perquè algú, abans pensava, algú podria dir, doncs, si el problema és que fem més bonic l'Eixample i les superilles acaben gentrificant els habitatges de Consell de Cent, el que podem fer és anar a Vallbona o a Ciutat Meridiana o al Carmel i començar per les polítiques d'enverdiment, fer-les allà. Però el problema que ens trobaríem, entenc, de tot el que hem parlat, que seria el mateix.
Clar, perquè al final la gentrificació es desplaça, la gentrificació no només es queda en un barri, la gent després està expulsada d'aquest barri, és veritat. Per exemple, la gent que anava del Forat de la Vergonya de Sant Pere a Santa Caterina se'n va anar a la Barceloneta, però clar, veiem l'estat de la Barceloneta. Doncs després on vas? Vas a Vallbona o vas a Torre Baró, Ciutat Meridiana, però després ho gentrifiques.
O surts de Barcelona, fins i tot.
O surts de Barcelona.
No? Suposo que hi ha moltes ciutats mitjanes de Catalunya que estan patint aquest efecte, també.
Clar, i també el que passa és que si tu ets treballador essencial, tu no pots viure tan lluny de la teva feina, que és el que també vam veure amb el Covid, és a dir, l'expulsió o la mudança, diguem, és limitada depenent de les capacitats financeres i també de les capacitats logístiques de les famílies. Si tu, per exemple, ets una treballadora de la neteja o del manteniment d'un hotel a Ciutat Vella, no te'n vas a viure a Granollers, perquè no tens després la infraestructura de tren...
No és prou àgil.
Clar, sí. No és prou àgil. I doncs com vius? Vius de manera molt d'infraqualitat humana.
Mm-hmm. Escolta, i per acabar, imagina't que et posen al capdavant... Ja has assessorat l'Ajuntament, però imagina't que et posen al capdavant, diguem-ne, de la branca executiva del teu àmbit de recerca, que és la gentrificació verda. Quines serien, per concretar, les tres o quatre primeres mesures que intentaries portar a terme?
Jo crec, sé que això és molt impopular en la població, però crec que al final no els afectaria per a nada, seria pujar la taxa turística, doblegar o triplicar la taxa turística i també la taxa de construccions de nous hotels o de residències de luxe, és a dir, no la reforma d'un pis, sinó la conversió total d'alguns edificis en residències de luxe, com s'estan donant ara a l'Eixample.
Això no està prou gravat, diries.
No està prou gravat. És veritat que potser aquests grups immobiliaris es deien, a mi em dona igual, ho faig. Però vale, a tu et dona com a ajuntament un pressupost molt més alt i pots després comprar vivendes buides o diguem, construir de manera molt més intensiva vivendes de protecció oficial.
Mm-hmm. Per tant, taxa turística, més impostos per la construcció de noves residències de luxe i de nous hotels, i alguna cosa més, o ens quedem amb això?
A veure, jo crec que també la gentrificació, no hem parlat d'aquest punt, però també és la gentrificació comercial, perquè al final quan veus gentrificació verda, ho veus per exemple al voltant de les superies de Sant Antoni, es canvia també el comerç local, i doncs els petits botiguers no es poden quedar, i doncs crec que el que crearia també amb aquest increment de taxa turística o d'altres impostos seria subvencions o ajudes al pagament del lloguer de les petites botigues, o ajudar a la creació de nous comerços i de nous usos, diguem, de les plantes baixes.
Molt bé, doncs Isabel Angelovski, un plaer a la conversa. Gràcies per venir a Santa Eulàlia.
Moltes gràcies.
Recordeu que ens podeu fer arribar comentaris i suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaeulalia@vilaweb.cat. Gràcies per escoltar-nos.
Santa Eulàlia és un podcast de VilaWeb presentat per Ot Bou, amb Carles García al servei tècnic, i a les veus, Maria Castanyer.